són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ja són 3 els morts pel temporal Glòria a Catalunya. Avui s'han trobat els cossos de 2 d'aquests desapareguts, concretament el de Jorba aquest matí i el de Cabassers al Priorat a la tarda. Al migdia, equips de recerca han trobat el cos d'una persona, com dèiem, a la zona on ahir, on avui havia desaparegut, perdó, aquest home a Jorba, a la comarca de l'Anoia. Ha estat en el trajecte entre la localitat i Santa Margarida de Montbui, en un punt on la carretera ha quedat inundada pel riu Anoia. Els bombers han donat per fet que el que han trobat és el cos de la persona desapareguda. I després, a Cabassers, ha estat trobat un altre cos, el de l'home que es buscava a la zona del Priorat. Els Mossos han trobat el seu cos a l'interior del propi vehicle, al punt 1 quilomètric 23 de la carretera T-602. Ha estat arrossegat per la crescuda del Montsant. I a banda d'aquestes 3 víctimes mortals, us expliquem que les afectacions pel temporal, que ja està remetent, continuen sent molt importants. Les pluges, per exemple, han estovat el terreny en diversos punts de Catalunya i han provocat algunes esllavissades. Al mateix Priorat hi ha hagut una d'aquestes esllavissades a la T-3225 entre Cornudella de Montsant i Siurana. També una vegada passat el temporal es pot comprovar a vista de dron imatges dels efectes d'algunes platges de la Costa Daurada, per exemple, Creixell, al Tarragonès, on encara es pot veure l'aigua de mar a tocar de les cases. Aquestes són algunes de les incidències que hi ha hagut a Catalunya. Mentrestant, a Conca del Ter tornen a confinar els veïns de les zones inundables de 29 municipis. Canviem de qüestió. El Tribunal Suprem manté, de moment, la inhabilitació de Quim Torra i dona, per tant, la raó a la Junta Electoral Central. El Tribunal ha avalat per unanimitat deixar el president sense escó de diputat. Per tant, no hi ha suspensió cautelar, almenys de moment. Quim Torra, en una compareixença des de Girona, on ha anat a veure els efectes del temporal Glòria, ja ha assegurat que aquesta decisió no canvia res sobre la seva situació. I hem de lamentar també 2 crims de violència masclista. 2 dones han estat assassinades en les últimes hores. En tots 2 casos, els autors confessos del crim són els seus marits. Una víctima és una dona de 73 anys que vivia a Caniles, a Granada, i l'altra, una altra de 43, que vivia a la Puebla de Almoradiel, a Toledo. Se celebra demà la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i escriptors, com cada 24 de gener. Coincidint amb aquest dia, es farà públic des de la Santa Seu el missatge del Papa per a la 54a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que se celebrarà coincidint amb la festa de l'Ascensió el proper 24 de maig. El Papa incidirà en la importància de la memòria com un patrimoni de la comunicació. I a Catalunya, novament, demà, a 1:15 del migdia, se celebra l'Eucaristia per als periodistes creients a la parròquia de Sant Francesc de Sales de la capital catalana, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Abans, al matí, hi haurà celebracions eucarístiques a la catedral de Girona, presidida pel bisbe Francesc Pardo, i a la de Tarragona, per l'arcabisbe Joan Planelles. I un apunt cultural, però també religiós, d'alguna manera, perquè l'Escolania de Montserrat actua aquesta tarda a l'Auditori d'Om Musique Performing Arts Center de Moscou en el marc del Festival Internacional d'Escolanies i de Concerts de Nadal. És sota la direcció de Llorenç Castelló. Està previst que els escolans viatgin demà també a Oslo, a Noruega, on tindran una altra actuació, en aquest cas dissabte. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. El fet que aquest any 2020 es commemori el 25è aniversari del Consell Provincial Tarraconense és una bona excusa o pretext per reactivar totes aquelles conclusions que van emanar d'una àmplia participació eclesial i que han quedat com oblidades en un calaix. Voldria remarcar-ne avui 2 d'elles. La primera és la creació d'una vegada de la Conferència Episcopal Catalana. El fet diferencial de Catalunya fa necessària aquesta veu pròpia de la nostra Església dintre de l'Església Universal. A més, ara és un molt bon moment. La Conferència Episcopal Catalana seria aquesta veu pròpia dins de l'Església Universal. I l'altre aspecte que penso que també és molt important reactivar és la participació més activa de les persones amb discapacitat o amb diversitat funcional dintre de les parròquies o dels moviments cristians eclesials. No només com a receptores d'ajuda, que sovint també és necessari, sinó com a persones ben actives dintre de les accions parroquials. Així doncs, tant de bo que aquest 2020 sigui un bon pretext o una bona excusa per revitalitzar aquest Concili Provincial Tarraconense que a tanta gent ens va moure en el seu moment. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda, Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Amb 8 minuts i mig de les 6, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem del judici del poder legislatiu de Washington, és a dir, el Senat i la Cambra de Representants, el Congrés, a Donald Trump, un procés que arriba a la seva fase decisiva dins el que és el camí cap a una possible destitució del president dels Estats Units. Ara, al Senat, s'ha fet aquesta setmana tota la preparació amb les al·legacions que donen pas a l'inici de tota la valoració real de proves contra el mandatari. El clima és de gran crispació política, com us podeu imaginar, principalment entre els republicans i demòcrates, els dos grans adversaris naturals, mentre el president rebutja frontalment tot el procés. Paral·lelament han sortit a la llum, concretament la setmana passada, nous documents sobre l'escàndol anomenat d'Ucraïna, que se sumen a un nou informe oficial conegut dijous passat contra l'actuació de Trump. El president nord-americà afronta un impeachment ple d'acusacions d'abús de poder per les pressions a Kiev perquè investigués el seu rival polític Joe Biden i l'obstrucció al Congrés per haver boicotejat les accions parlamentàries sobre aquest escàndol. Donald Trump, tot just 3 anys després d'arribar a la Casa Blanca, viu el seu moment personal i presidencial més difícil, coincidint amb un any electoral en què té clar que es presentarà a la reelecció. A les portes de l'inici del procés de primàries en els dos grans partits nord-americans, amb els coneguts processos per estats, el republicà i el demòcrata, el 2020 pot passar la història per la primera destitució d'un president si tira endavant l'impeachment, o bé, per tot el contrari, és a dir, que el mandatari més qüestionat internacionalment acabi reforçat al seu propi país. El problema és que aquest reforçament pot produir-se fins i tot encara que sigui destituït. Ens acompanyen per analitzar aquest tema avui Manuel Milian, mestre, periodista i analista polític, també exdirigent polític i un dels artífexs, podem dir, de la transició a Espanya. Senyor Milian, mestre, molt contents de tenir-lo. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. També saludem Alexander Golovin, que és, entre altres coses, responsable de la secció dels Estats Units al diari El Nacional, per tant, analista polític internacional. Senyor Golovin, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
I gràcies per haver vingut, tenint en compte que fa pocs dies
no,
també comptàvem amb vostè.
Sempre és un plaer.
Gràcies. Hem de dir que és membre de l'Institut Ostrom, l'antic Catalans Lliures. L'Institut Ostrom, diem els noms també correctament ara. Molt bé. I tenim uns minuts també Guillem Porçals, que és politòleg i màster en seguretat. Senyor Porçals, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, si li sembla, li deixem obrir foc a vostè, que ens acompanya només aquests primers minuts. Què pot passar amb Donald Trump? Quina és la situació ara, pel que vostè sap?
Ara mateix, si fem una fotografia del moment, podem veure com la societat nord-americana està dividida respecte a l'impeachment i respecte si Donald Trump ha de dimitir. És a dir, aquí tenim dos factors importants. Un, centrat en el propi procés legal o judicial de les cambres legislatives.
Que l'obligarien a renunciar, diguéssim, no dimitiria ell, sinó que el farien fora, diguéssim.
Exacte, és a dir, s'iniciaria el procediment per tal de fer-lo fora, en aquest sentit. I després, sobre si Donald Trump ha de dimitir. Sobre la primera opció, veiem que hi ha gaire un 51-52% de la gent que està a favor d'aquest procés, i en canvi tenim que hi ha un 48-49% de la gent a favor conforme Donald Trump hauria de dimitir. Per tant, estem parlant d'un procés que no és que sumi grans majories ni suma molt entusiasme. A més, si mirem les dades desgranades, veiem que el 80% dels demòcrates estarien a favor del procés d'impeachment i gairebé un 10-12% de republicans estarien a favor. Per tant, estem parlant de dades molt polaritzades i que els resultats obtinguts com a tal demostren que s'ha fet un ús partidista d'aquest procediment. És a dir, sí que és cert que hi ha aquests informes, sí que és cert que des de fa molt de temps la presència nord-americana a Ucrània com a conseqüència del Maidan i de tot el moviment reformista o revolucionari, com es vulgui dir, va viure a Ucrània, sí que és cert que hi ha hagut certes turbulències amb aquest assumpte. De fet, des de fa molt de temps es parlava que era possible que hi haguessin alts funcionaris implicats en processos de corrupció dins d'Ucrània, entre empreses nord-americanes de l'àmbit energètic. Per tant, hi ha moltes coses vinculades amb aquest procediment.
Sí, doncs bé, veurem, per les xifres de demòcrates i republicans que vostè ens ofereix ara, pot passar qualsevol cosa, és a dir, pot ser que sigui destituït per poc o que no, en fi, també el Senat diuen que el té més a favor, en aquest cas, sí, més intervencions, si vol, senyor Milian, mestre.
Aviam, precisament a la nit jo vaig estar parlant en Washington,
sí?
El tard, a les 12 de la nit aquí, i vaig parlar amb una persona que va tindre papers importants en l'època Reagan. Aquesta persona, que és un gran amic meu, em va dir que tot això és una mentira.
Una mentida, les acusacions...
Ell m'ha dit que ell és republicà, vull posar la precisió anticipada.
Divisió parcial, doncs.
Tot això és una mentida i que és unes ganes de cargar-se'l perquè no pugui ser candidat a la reelecció. Jo, evidentment, no tinc la mateixa opinió. Jo crec que aquest senyor, tinc una molt mala opinió d'ell, jo crec que aquest senyor està posant al món en perill d'un conflicte bèl·lic, Crec que és un irresponsable, crec que és un senyor absolutament embogit que confon la política amb els negocis i, per tant, ell fa el que li convé, i subratlla el que li convé, i, per tant, sí o no cert les acusacions que li fan. Lo cert és que qui conegui una mica la vida nord-americana de Washington, i jo la conec una mica, vaig jugar allà 3 anys, gato, aleshores fa que les coses s'hagin de fer amb una certa mesura. És a dir, els Estats Units tenen un sistema d'autodefensa de la llibertat davant envers els presidents. Aquest sistema es diu impeachment en cas límit. S'han donat 2 casos en la història, però n'hi ha hagut un, que el vaig viure jo molt indirecte, amb Nixon, que va dimitir quan anaven a fer l'impeachment pel tema Watergate i que, des de luego, se'n anava a casa segur. O sigui, allí tenia, el mantenien trincadíssim en la mentira de les famoses cintes. Aleshores, clar, quan hi ha proves d'aquest tipus, en una sensibilitat com la nord-americana has de plegar, perquè si hi ha algo sagrat als Estats Units és no mentir. La prova està que és un delicte molt greu jurar fals davant d'un tribunal. Per tant, atenció al tema. I aleshores, clar, això ara sembla que hagi canviat. I sembla que hagi canviat perquè a mi em pareix que és un tema que ha afluixat la moral puritana nord-americana que jo vaig conèixer els anys 80. I els americans i la societat americana ja no és la mateixa. Després de Clinton i els seus escàndols, ja no és la mateixa. Se li va fer un impeachment, i recordeu que tots els escàndols sexuals van quedar subsumits per una justificació mentirosa que ell va fer i que el poble va tragar. I per mi, a partir d'aquest moment, se produeix una inflexió a la mentalitat puritana tan estricta nord-americana i es troben moltes coses que no s'han tolerat.
Per tant, creu vostè que no... No creu que prosperi.
Jo crec que la majoria que té el Senat, el Partit Republicà, impedirà probablement l'impeachment.
Sí, senyor Golovín.
Sí, estic d'acord en que, diguem-ne, hem de diferenciar dues coses. Crec que, per una part, podem estar d'acord o no amb si estem més a favor o menys de les polítiques que està portant la presidència i Donald Trump des que és president dels Estats Units en matèria de geopolítica internacional, economia, immigració, en la majoria de coses jo no hi estic d'acord, però això és una cosa, i l'altra és el procés d'impeachment. És a dir, l'impeachment serveix no per si estem en desacord amb les polítiques migratòries o internacionals que està duent a terme el president, sinó en si ha fet uns delictes bastant concrets i que, diguem-ne, com deia el senyor Miguel Mestre, són ja, és el límit màxim amb què, diguem-ne, la democràcia americana pot expulsar un gran càrrec d'administració. I, per tant, el que hem de veure és si aquestes coses del que se'ls acusa, del que s'està acusant a Donald Trump, són veritat. Jo no sé si són veritat o no, perquè, diguem-ne, això s'hauria portant un judici de debò, no polític com el que s'està duent a terme, però el que està clar és que Donald Trump, com bé també estem dient a la taula, la sensibilitat aquesta que hi havia ha desaparegut. De fet, en el moment en què Donald Trump va ser, van aprovar l'impeachment a la Cambra de Representants, ell estava fent un míting amb tots els seus seguidors i ell ho deia, mireu, estava xulejant, m'acaben d'aprovar l'impeachment i jo estic aquí tan tranquil fent el míting i no hi ha cap problema, vosaltres noteu l'impeachment? I és això, la sensibilitat en aquest tema ha baixat molt i també ho veiem, com deia el Guillem Pulsals al principi, en els suports a un impeachment. Un impeachment se suposa que ha de ser, diguem-ne, això, un cas extrem, un cas límit, i que per tant la societat americana està transversalment d'acord en que això és un límit que s'ha sobrepassat i no pot ser així, i per tant s'actua d'una manera. Però és que ara ja no és així, i per tant els demòcrates, que porten des del primer dia volem fer fora Donald Trump, pot ser que a través de l'impeachment se'ls girin contra i els republicans aprofitin aquest fet per, diguem-ne, encarar les eleccions americanes amb molta més potència, amb molt més arguments, perquè tampoc crec que el Senat, diguem-ne, destitueixi Donald Trump.
Sí, abans d'acomiadar i agrair la presència uns minuts de Guillem Pursals, està d'acord que pot acabar en no res, això, senyor Pursals?
Amb no res realment no ho crec, perquè sí que és cert que la societat americana, tot i que ha canviat amb els aspectes més morals, més d'estima a les seves pròpies institucions, sí que és cert que mai han estat a favor i mai han sigut flexibles ni suaus amb el que signifiquen les seves pròpies institucions. És a dir, el fet de que qualsevol ciutadà dels Estats Units sent un respecte cap a la seva administració, els seus edificis fonamentals, els seus propis edificis. És a dir, estem parlant de que hi ha un respecte cap a l'Estat, cap a la societat, cap a tot això que representa, cap al que van aixecar els pares fundadors, cap a tota aquesta retòrica, cap a gairebé de nació mística dels Estats Units, el fet que Donald Trump, per exemple, sigui en si mateix absol, perquè el Senat el controla els republicans, però el fet que sigui sol pel propi Senat, no ja pels republicans, sinó pel Senat en si, perquè representa el Senat, que és la representació territorial dels estats, crec que se'ls pot girar en contra els demòcrates. És a dir, un senador nord-americà o un de la Càmera de Representants no té per què votar el mateix que el partit. És a dir, allà no hi ha disciplina de vot. No, hi ha representació territorial. Per tant, que l'impeachment no tiri endavant, perquè la Càmera Territorial diu que no hi ha fonament, que no s'ha de fer, és un ducop, per dir-ho així, cap als demòcrates, que han polaritzat tot aquest procediment en molts aspectes, inclús des dels seus propis comptes de Twitter, comptes d'Instagram, com qualsevol tipus de xarxa social, que a vegades veus alguns representants, com Ocasio-Cortez o això, deien que era un procediment contra Trump, contra les seves polítiques. I dius, no és contra les seves polítiques, com deia el senyor Golovín, no és contra les seves polítiques, és per uns assumptes concrets, per uns delictes concrets, a part de les seves polítiques de dia a dia i de gestió.
Clar, polítiques que, evidentment, sempre estan sotmeses a la crítica i hi ha un cert control de les càmeres. Als Estats Units no hi ha el control com aquí, com els sistemes parlamentaris, però certament queda clar que és un fet greu el de la destitució i veurem com acaba. Moltes gràcies, senyor Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat, per haver-nos acompanyat i fins una altra. Bona tarda.
A vostès, bona tarda.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de set. Seguim amb el periodista i analista polític Manuel Milian Mestre i amb el actualment responsable de la informació dels Estats Units al diari El Nacional, Alexander Golovín. Com funciona tècnicament ara? Fins a quines dates ens podem anar amb tot el procés?
A partir que la Càmera de Representants envia, diguem-ne, els articles al Senat, a partir d'aquell moment i s'aproven, les sessions són diàries, cada dia hi ha sessions, menys els diumenges, que diguem-ne aquell dia els senadors descansen, i no està estipulat un termini màxim, pot ser, diguem-ne, està estipulat en què s'acaba quan els senadors que estan fent de jurat diuen que tenen una resposta, que saben què ha passat o no, si és culpable o no, i llavors s'acaba. Està calculat que, bueno, si no m'equivoco, amb l'impeachment del president Clinton va durar un mes, aproximadament, diguem-ne, la sessió al Senat, però, clar, això es pot allargar. I crec que els demòcrates, per una part, no els interessa que s'allargui, i els republicans sí, perquè dos dels, diguem-ne, rivals més importants de Donald Trump a les primàries demòcrates, com són Bernie Sanders i Elizabeth Warren, que els dos són senadors, vol dir que cada dia han d'estar al Senat sense poder fer campanya. I com més s'allargui les sessions al Senat, vol dir que dues persones importants, que, diguem-ne, són els dos grans rivals de Biden, estaran més temps sense fer campanya. I, per tant, els republicans, com deia al principi, poden estar aprofitant aquest procés d'impeachment per a, diguem-ne, anar amb més força a les properes eleccions presidencials.
Estem, a més, a les portes dels caucus d'Iowa i dels primers...
És el 4 de febrer.
4 de febrer. Per tant, des del 4 de febrer tindrem molts dimarts amb eleccions primàries que se seguiran fent igualment, clar.
Sí, sí, sí.
Això, aquest procés no s'atura. Senyor Milian, els terminis.
Jo crec que els terminis són una mica aleatoris. És més fer fascient el que hi hagi un problema de timing portat per les eleccions immediates que no per la pròpia dinàmica i estructura de l'impeachment. L'impeachment se pot allargar. El problema, per mi, està en que no poden fallar. Els demòcrates s'han equivocat. Si realment no tenen prou fundamentat el tema, s'han equivocat, perquè hi ha un revés important. Ara, si tenen fonament en el tema, jo crec que aquest tema li pot fer mal al senyor Trump. Desgasta Trump, segur que li farà. Trump és un personatge molt atrabiliari, que està presumint d'algo que ha fet, que ha tancat les fronteres, ha augmentat els arancels i, òbviament, ha fet créixer l'economia americana. Quan jo estava allà, la fuga d'empreses americanes cap a Extrem Orient era contínua. I se parlava del Sun Belt, és a dir, el cinturó del sol, que és la zona on, des de Califòrnia, baixant a Miami, etc., donava lloc a una indústria de la investigació i de la creativitat pura i dura de patents, que després donaven a explotar a xinesos o a mexicans, o el que sigui, les maquileres famoses. Tot això va canviar molt la mentalitat. I és també que ha fet el contrari. Ha tancat les fronteres, ha dit, a produir a casa nostra, i això ha incrementat l'ocupació, i clar, no hi ha atur. Allí l'estabilitat de l'atur estava sempre en torn al 5%. En aquest moment no hi ha ni el 5% d'atur. És a dir, hi ha bofetades per trobar empleats. Aleshores, clar, això favoreix la seva opció interna i desfavoreix els demòcrates perquè, d'alguna manera, lo pragmàtic o lo pràctic anul·la el que és lo legal i lo il·legal. Aquesta és la primera consideració. I la segona, que és una consideració que tenim molt en compte, és que s'han d'assegurar molt bé en les proves que han d'aportar. Perquè si fallen les proves, el bluff és tremendo, eh? I jo ho dic perquè els americans han fet coses molt estranyes. A Clinton li van salvar la vida, quan era evident, perquè allà estaven els vestits tacats de la Lewinsky, per tant, la prova era física i evident de les seves relacions sexuals, i el van salvar. I per a mi, sorprenent, perquè això són molt maniàtics, molt.
Amb el tema del perjuri...
No, el perjuri i de la conducta personal sexual, molt. Eren molt puritans, parlo dels anys 80, òbviament, no?
Sí, sí.
Què passa? Que si ells fracassen les proves, pot passar algo paregut a el que va succeir amb el senyor Richard Nixon. Nixon va ser un gran president en quan que va acabar la guerra de Vietnam i va obrir les fronteres a Xina i va canviar una mica la geopolítica del món, i aquest senyor se'l carguen per l'impeachment, per la mentira del Watergate. Què passa? A partir de que se'l carguen, aixece. I si un agafa l'obra de Nixon en perspectiva, sobretot la geopolítica internacional, i llegeix els seus dos últims llibres, especialment l'últim, és la Tercera Guerra Mundial, el cito en castellà perquè el va dir Planeta en castellà, un se'n dona compte que la visió d'aquest senyor era extraordinàriament clarivident, que és el que avui estem vivint, i ell ho anuncia, les guerres locals, les guerres regionals, els terrorismes, les grans insídies, que és la manera substitutiva de la guerra de fronteres o de la guerra de trinxeres, que és el contrari a lo que havien sigut les dues guerres mundials. Claro, una persona tan clarivident que s'hagi eliminat de la vida nord-americana després del primer mandat per una mentira, veient el que està passant ara, a mi em pareix escandalós. Jo dic perquè jo aquí a Barcelona, quan va vindre Nixon a presentar el llibre, jo li vaig fer una entrevista a l'Hotel Princesa Sofia, vaig estar esmorzant amb ell, i vaig fer una entrevista de dues pàgines o tres que va sortir al diari que jo estava entonces portant a terme, que era el diari Barcelona. I clar, jo vaig parlar amb aquest senyor i vaig veure la claritat de conceptes, la brillantor que tenia, etc etc. Però clar, tot això se'm va anar en orris per un empismen que el van amenaçar i que, evidentment, ell estava amb una mentida provada i va ser suficient per perdre la carrera política i per malmetre un president que, des del punt de vista internacional, va ser un gran president. Clar, a mi tot això, no sé, Rodin, no sé tu a tu com és les coses, però a mi això me sona algo raro i un sistema polític de jutjar els presidents que dona una mica de grima a veure que les coses no són tan objectives com haurien de ser.
És difícil també trobar la coherència amb aquest extrem greu, no? Com clar, és destituir un president.
A més, estic d'acord, és a dir, com es portin les proves i de la qualitat de les proves serà molt important, però és que això és un... Diguem, els demòcrates han exigit un risc molt important perquè el Senat el controla, el controlen els republicans, i qui té la capacitat per determinar, diguem-ne, si poden entrar en més proves durant la sessió al Senat, quines proves es fan servir, qui pot venir a declarar i qui no pot venir a declarar, és una majoria simple al Senat, i per tant això sempre ho tindran els republicans. Per tant, els demòcrates parteixen en desavantatge clar a l'hora de, diguem-ne, venir amb una qualitat de proves que els republicans poden controlar i poden manipular i poden decidir què entra, què no entra i què es fa servir, que no es fa servir, de què es parla i què no es parla. Però és que, a més, crec que també hem de recordar que l'impeachment i les raons pels quals van començar l'impeachment contra Trump està relacionat també amb la família de Biden, amb el seu fill, que, diguem, que és el líder de les enquestes de les primàries demòcrates. Trump truca al president Zelensky, suposadament, per demanar-li que investigui el fill de Joe Biden, que és Hunter Biden, perquè durant el 2014, quan Biden era vicepresident, doncs, suposadament, va aconseguir que s'expulsés el fiscal general d'Ucraïna, que era el senyor Shokin, perquè estava investigant una empresa molt important, no sé si de petroli o de gas, que es deia Burisma, i llavors va aconseguir que aquest fiscal que estava investigant l'empresa marxés, I al cap de poc temps, el fill de Joe Biden, Hunter Biden, va començar a treballar com a un dels, diguem-ne, dels dirigents importants de l'empresa quan acabava de ser expulsat de la Navy, de la Marina, i que havia tingut problemes amb consum de drogues, que no tenia experiència amb aquest tipus d'empreses, i el col·loquen allà. Com a mínim hi ha una certa sospita, però clar, llavors el que s'està parlant també és que encara que l'impeachment fos aprovat o no, en plena campanya, els Biden també es poden veure afectats pel propi procés d'impeachment.
Déu-n'hi-do, sí, que complicat.
Fixeu-se una cosa, que a mi és allò del que esté limpio de pecado que tira la primera piedra de l'Evangeli, perquè el senyor Trump, vaya exemple, eh? La seva filla, presidint comitès, anant a reunions internacionals, en nom de son pare i el seu gendre, en Israel, ja ho saben el que fa. Per tant, si un se va aprofitar de la influència del pare per arribar a certes coses en Ucraïna, parlem d'Israel i parlem del seu gendre i parlem de la seva filla. Clar, és que és tot un embolic que a mi aquest personatge no m'agrada. Moralment, jo el trobo execrable. I a lo millor si algun dia algú arriba a investigar a fons en la pàtria del teu pare, poden sortir històries molt sèries, perquè jo estic convençut moralment de que Putin el té sota xantatge. I aquest senyor actua davant de Putin amb un tacte, amb una exquisitesa, amb no volguem mai testimonis de les converses personals. Tot això és molt sospitós, Tot això és molt sospitós.
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador el periodista i analista Manuel Milian Mestre i també el responsable de la informació dels Estats Units al diari El Nacional, Alexander Golovin. Parlem del procés de destitució de Donald Trump. Ara farem una pausa. Només una pregunta tècnica abans de la pausa. Trump es podria presentar igualment a la reelecció havent estat destituït?
No,
això no podria ser. Per tant,
queda eliminat.
Queda eliminat.
La Constitució no permet que un cop expulsat del teu càrrec públic
Perfecte.
No el pots tornar a presentar.
Doncs està aclarit això. Per tant, només una reelecció que podria ser-li favorable és si supera l'impeachment, que podria... Bé, en tot cas, ja veurem, no? Perquè també, com deia el senyor Milian, pot quedar molt desgastat. Veurem què passa. Ara fem aquesta pausa que us anunciàvem, amics oients. Tornem ara mateix amb la notícia curiosa i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
A la Caixa, treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 3 minuts i mig de 6:45, reprenem el nostre col·loqui avui parlant de Donald Trump i el procés de destitució. Tenim la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja, com és habitual a aquesta hora. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui ens tornem a trobar aquí, al Mirador de l'Actualitat, amb un dels nostres vells coneguts, el bo de Donald Trump, que s'està enfrontant, sorpresa, sorpresa, al procediment de l'impeachment. I bé, el més semblant que tenim a Espanya és una moció de censura. Llavors, avui us porto una petita comparativa per conèixer les seves diferències.
Oh,
Per exemple, l'impeachment existeix en els règims presidencialistes, on el poder executiu no depèn de la confiança parlamentària. En els parlamentaris, la continuïtat de govern depèn de comptar amb el suport de la majoria del Parlament. No es necessita impeachment, hi ha prou amb la qüestió de confiança o la moció de censura. Una cosa que van viure de facto amb la moció de censura que va deixar fora de la presidència del govern Mariano Rajoy. Per cert, soc fan, ja ho sabeu, tant de Votor ni com a president de la Federació Espanyola de Futbol, perquè és impagable. També els experts assenyalen que hi ha una diferència fonamental entre la moció de censura i l'impeachment, ja que la primera té un component exclusivament polític, mentre que el segon hi ha una acusació criminal que el president ha comès un delicte. En el cas espanyol, l'article 102 de la Constitució assenyala que la responsabilitat penal del president és exigible al Tribunal Suprem. L'impeachment, per tant, a Espanya no seria útil. Realment no afegeix res substancial al que ja tenim. A més, recordem que no va ser necessari posar en pràctica el procediment de l'impeachment contra Richard Nixon pel cas Watergate, ja que aquest va dimitir abans. La cultura política del país va permetre la seva sortida sense necessitat del mecanisme legal. També podem recordar que a Europa hi ha dos tipus de moció de censura. El model italià, que permet fer fora al president sense posar a un altre en el seu lloc, i l'alemany, que va adoptar Espanya, que obliga a presentar un candidat alternatiu. Potser aquesta última sigui una censura constructiva que es va acordar per donar més estabilitat a l'executiu i garantir la governabilitat, encara que el resultat pot ser una mica caòtic, tal com hem viscut en els últims mesos i anys a Espanya amb el traspàs de poders entre Rajoy i Sánchez. Diferències i reflexions sobre l'impeachment i moció de censura, com sempre, als Estats Units van una mica al seu aire.
Gràcies, Rafa. Bé, passen 6 minuts de 6:45. Realment les diferències en els procediments de destitució d'un president a través d'un Parlament són notables entre el que pot ser una moció de censura a Espanya o altres països europeus i el que és als Estats Units l'impeachment. Recordem que fa pocs anys al Brasil va haver-hi també un impeachment, és un procediment semblant, que va fer fora Dilma Rousseff de la presidència, a més amb molta controvèrsia social i molts detractors i partidaris. Bé, doncs ha quedat clar que Trump no es podria presentar una reelecció si és destituït, però ell sembla molt segur d'ell mateix. Ara no és que vulgui obrir una defensa de Trump, però ell sembla segur d'ell mateix, té molts partidaris també a dintre del propi país i aquí pot passar de tot.
Bueno, si alguna cosa té Trump és seguretat en si mateix, no? O almenys desperta una mica fortalesa o és la imatge que vol expressar ell. I crec que la clau, abans parlàvem de... Jo crec que sí que pot afectar, encara que l'impeachment no acabi, diguem-ne, arribant a bon port per part dels demòcrates, és a dir, que s'acabi aprovant, sí que el pot afectar a nivell social i a nivell electoral, però Trump, la seva estratègia electoral no es basa en, diguem-ne, en aconseguir el màxim de vots o en a guanyar el màxim de grups o sectors de la societat americana. Ell té una base molt concreta, demogràfica i social, en què la seva estratègia electoral és explotar al màxim aquesta base. Si ell explota al màxim aquesta base, funciona, ell guanya. Encara que per vots perdi.
Sí, sí, com calculat, li va passar fa 3 anys.
Els estats que d'anar, la gent que ha de guanyar, només pot guanyar per la mínima. Mai podrà guanyar, diguem-ne, de forma exemplar. Però, per la mínima, si ell aconsegueix tornar a mobilitzar aquesta gent, si aquesta gent no es veu afectada pel procés d'impeachment, pot tornar a ser reelegit sense cap problema.
Mm-hmm. Senyor Lilian. Ara,
jo crec que la diferència és substancial. Allà un impeachment t'anul·la el resto de la teva vida com a possible reelecció o elegible. Aquí una moció de censura no vol dir més que la perds i tornes a presentar el dia siguient o el mes siguient i pots guanyar una moció de confiança. En conseqüència, no és el mateix tractament. Ara, hi ha una cosa que sí que es pot donar i que és una hipòtesi que jo he conegut directament. En un moment determinat d'un conflicte en la política americana sempre hi ha un equilibri de poders. Per això no és un règim parlamentari, però és un règim que t'interfereix moltes decisions. Tu al president i el president al Parlament, els dos. I en això són taxatius, eh? És a dir, si no aproven el pressupost o el president veta el pressupost, aquell dia, el dia següent, no cobra ningú i no va ningú a treballar. O sigui, se queden a zero, eh? I són molt, molt, molt taxatius.
Ha passat això, aquest
dia? Sí, sí, no, jo he viscut en directe en una ocasió. Aleshores, què passa? Que l'impeachment pot acabar convertir-se en una eina de doble filo. Perquè si no hi ha la prova rotunda per part dels demòcrates, i pot aparèixer alguna figura, alguna persona que estigui implicada o que l'hagin citat com a testimoni, que li capgira tot el trumpisme, eh? Cita arguments. I hi ha un exemple que vull posar. Tots en recordeu del Iran Gate.
Sí,
Iran Gate.
Sí, sí.
Bueno, i l'Iran Gate va ser en l'aproximació, un impeachment del president Ronald Reagan, que era un gran president. Mm. I el va salvar, in extremis, les 40 i tantes hores de compareixença pública que va fer al Senat el coronel Oliver North. Clar, el coronel Oliver North va estar tan brillant i tan convincent que va descargar del president de Reagan de tota la responsabilitat i se la va, d'alguna manera, atribuir a si mateix, perquè ell era el responsable de la Casa Blanca.